Dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, Parlem-ne. Molt bona tarda, benvinguts al programa Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal per on passen els representants dels partits polítics amb representació a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Avui és el torn del Partit Popular i a nosaltres hi tenim dos dels tres representants d'aquesta formació política en el ple. Per una banda tenim el seu portaveu, el regidor Joan Font. Bona tarda, regidor.
Bona tarda.
I per altra banda també ens acompanya Gemma Margalef, en aquest cas regidora de la mateixa formació. Bona tarda.
Bona tarda.
Sense cap mena de dubte, en les darreres setmanes hi ha hagut actualitat. A nivell municipal ha estat precisament tot el tema que ha envoltat el pagament de les factures per valor de 10.300.000 euros corresponents als proveïdors fins a 31 de desembre de 2011. Un tema que ha anat lligat a tota una sèrie de mesures que s'han hagut de fer en els comptes municipals i que s'han hagut de plantejar a nivell de pla d'ajust perquè el govern estatal en donés la seva aprovació i permetés tota una mena de procediment econòmic que ha de permetre d'aquí a pocs dies pagar a tots aquests proveïdors. Per tant, este seria el tema que ens ha ocupat, si esteu d'acord amb mi, en les darreres setmanes, i que bueno, centra l'interès de molta gent que en grans o petites factures doncs l'Ajuntament deu diners, no?
Evidentment, la finalitat d'aquest decret del 24 de febrer és una altra que dona liquidat als petits i mitjans proveïdors, i per tant, mitjançant aquest decret, els ajuntaments, pràcticament tots, s'han acollit amb aquest decret. A veure, jo, el nostre grup ja va dir que ho trobava bé, és una injecció de diners que avui en dia les caixes i bancs no tenen, i per tant remuntamos ja amb una llei que va sortir aprovada fa un any i escaig, en què donava com a màxim, com a termini, que el proveïdor no podia passar de 52 dies, que això no, pràcticament molt pocs, no ho coneixo ningú, però pot ser que hi hagi algú que ho hagi complit, no? I per tant, el promig és de 100 i pico, quasi 200 dies de pagament. Això no pot ser. 400.000 petits autònoms van tindre que tancar durant l'any passat. Això no és perquè no tinguin feina, sinó és perquè no se li paga al moment, no? I això crea problemes a la petita i mitjana empresa. El nostre grup va creure que, i vam defensar que això és positiu, independentment del color polític que sigui l'Ajuntament. Jo discrepo que algun partit polític ha dit que això serveix per afavorir l'equip de govern que està governant. Escolta,
que això... podem matisar que el punt es va aprovar, o tot aquest procés es va aprovar amb els vots de Convergència, l'abstenció del PP i els vots en contra dels partits socialistes d'Esquerra Republicana. No?
Exacte. Cadascú ha tingut els seus deutes, en el sentit de que els proveïdors pues no, i el que ha fet el decret aquest és donar una injecció econòmica per a que puguin refer-se i tirar endavant el seu propi negoci. I després també l'Ajuntament, els ajuntaments que estirem tutelats, diguem-ho així, o intervinguts, jo diria tutelats, no? Pues tindrem molta més cura i fila prim en els pagaments i sobretot en una capacitat, perquè tens que demostrar en un pla d'ajust i t'he de demostrar com ho pagaràs, això, no? I això comporta sacrificis. Sacrificis en la despesa i sacrificis més encara en els ciutadans que concretament aquí al poble pues, tindran que pagar, no? Perquè això pues, no és gratis, evidentment. És un interès al 5%, a 10 anys en 2 anys de carència, no? I el que vam fer, se va fer un pla, i este pla, pues, segur que l'Estat o el Ministeri d'Hisenda ho va trobar raonable, per això se va aprovar. Altres ajuntaments no es van aprovar.
Com per exemple... Sí, perquè clar, l'Estat havia de passar una mica d'examen, d'avaluació dels ajuntaments que tenien o no capacitat de poder tornar els teus diners.
Si tu vas a una caixa i demanes un crèdit, tens que demostrar que tu pots pagar, si no, no te'l donen. Això és així, l'administració també és així. Per tant, han donat la llum verda, ara després ve les conseqüències d'això, no? I de moment està molt bé, i per això la nostra abstenció va ser que havia la part positiva, que era que poguessin pagar els proveïdors, però altra part ve la part, pues, bueno, d'una gestió passada que ara, pues, tenen que fer front a uns pagaments, a uns interessos que déu-n'hi-do, pues, ja faré un petit balanç del que ens pot costar, pues, tota la despesa, pues, que, i a més també dintre d'este pla d'ajust, pues, ja està, pues, el que s'ha parlat, no?, de l'increment de l'IBI del 37% per part de l'Ajuntament i el 13%, al final serà el 13%, per part del govern Rajoy, no? Que ja vaig dir al seu moment que ho vaig criticar això, perquè va ser una intromissió en un impost que els ajuntaments exactament, pues, tenen autonomia total, no? I com van fer aquest jo no discutiré ara el percentatge d'increment, però parlo en general, sí que vaig discutir el d'aquí, que considero molt elevat, però lo de Rajoy el que va fer era, pum, una vegada ja s'havia decidit un ajuntament el que creien, quin tipus de gravament creien, surt el 30 de desembre i segons la revisió catastral que s'havia fet en quin any, li aplicaven del 0 al 10-13%, no? Com que aquí a la Mella, l'última revisió catastral precisament se va fer senyor alcalde l'any 98, doncs pues, clar, l'han aplicat el màxim, que era el 13%, afegit al valor catastral. Bé, aviam, això és la doble vessant, no? Vull dir, està bé per una part que els proveïdors puguin cobrar, tant si són de fora com si són de casa. Jo crec que aquí estic, no estic a mirar pels de casa sols, que és important, però també per tots, perquè també creen riquesa, creen llocs de treball, o destruir, si no és el cas. I per tant, l'altra part és que després ha que fer front amb això en un pla molt, molt, molt dur, no? Primer pagant els ciutadans, que som nosaltres, i després ajustant molt la despesa, corrent, filant molt prim en el que es pugui gastar.
Clar, perquè estem parlant de que clar, són 10.300.000 euros que evidentment que és diner que ara no està al carrer i que es farà possible a final de mes que aquest diner puga ser disposat per les persones que han treballat aquesta feina. Aquesta és la part positiva, però clar, la part negativa és una mica les responsabilitats que assumeix l'Ajuntament, no?
I l'esforç que fa el ciutadà. I l'esforç que fa el ciutadà. Perquè l'esforç serà, i el de l'IBI ja ho hem parlat, i després també no sé si pot haver reestructuració de plantilla, podria ser també un altre, això pues anirem veient, no? Perquè el pressupost del 2012 ha quedat diluït. Si no diluït, transformat, no? Perquè això és un pla d'ajust que està per damunt del pressupost que vam aprovar o que es va aprovar per l'equip de govern.
Per tant, provoca també modificacions al pressupost aprovat, no?
Evidentment, provoca distorsions i desequilibris que es tindran que anar equilibrant, no? Bé, és el que hi ha. Nosaltres, en sentit de responsabilitat, pensem que l'abstenció està ben meditada, està ben argumentada, i amb això no vol dir que els que van votar que no, com per exemple va fer una referència al cap de llista del PSC respecte a mi, com si fos una justificació, que no estigui justificats perquè cada un és responsable del que fa. Bueno, sí que tenim un equip de govern que, pues, té majoria absoluta, però bueno, els que estem a l'oposició, pues, també hem de tenir un sentit de responsabilitat intentant buscar un equilibri en el teu argument raonable, i que sí que entenc que els predomina més la part negativa de com està l'Ajuntament en una situació que segons, pues, és molt delicada en 4 anys passats, però se limitava només a aprovar aquest. Jo sempre vaig limitar, el nostre grup se va limitar amb el decret Rajoy, amb el pla d'ajust, perquè si no entràvem en el debat de com s'ha arribat a aquesta situació, entràvem ja en un debat molt més extens que no tocava en aquell moment, no? Per tant, jo respecto, però crec que si haguéssim dit que no i depengués de nosaltres, doncs els proveïdors no haguessin cobrat. I amb això no vull dir que estigui fent demagogia, simplement que cada un defensa el millor possible la seva postura, però jo crec que si t'hi que raonar bé aunque estigués a l'oposició i aunque tingués una majoria absoluta, que pues, poden fer el que vulguin, no? I aquesta va ser la nostra postura d'un sentit de responsabilitat.
L'altre dia sentíem també el representant de l'Esquerra Republicana de Catalunya de que per molt de que això fos així, que clar, que no podien donar consentiment a que tirés endavant un fet que al darrere comportava una mala gestió econòmica.
Bé, bueno, jo no he de discutir això, que ja he dit aquí moltes vegades que ara precisament ahir va fer...
O que validava, no, bueno, no sé si la paraula era validava, no?
Validava, no? Tu tractes un tema que és damunt de la taula un pla d'ajust en un decret, que és la finalitat d'aquest decret, i jo me limito amb aquest això. Si volem parlar de com s'ha arribat a aquesta situació, mira, quan vulguin que facin un debat, ja que ahir va fer un any que va haver eleccions municipals, ahir va fer un any, i es podem fer un balanç, vull dir, si pot fer un balanç, després ja entrarem perquè s'ha arribat amb això. Però estem parlant d'un punt concret, amb una finalitat concret, i no ens podem distorsionar amb això. Jo crec que és bo pel petit i mitjà proveïdor. Crec que avui en dia la injecció econòmica només ho podia fer a través de l'Estat, perquè les caixes i els bancs estan en una situació de falta de liquidesa i, per tant, no crèdit a la petita i mitjana empresa no hi és. Ara el govern està treballant amb això, veient com se pot solucionar, però que per a nosaltres ha sigut positiu per aquesta part. Després ve l'altra part, que doncs, bueno, és la part més costosa, que és que hem de fer front, tant el govern aplicant les mesures més adients per a poder contendre el gasto públic, la despesa pública, i l'altra és que el poble, la gent del poble, doncs, tindrà una pressió fiscal molt més elevada. Això és evident. Per exemple, en el pressupost de 2012, en el que estava establert en el capítol 3 i 9 de despesa, que són capital e interessos de crèdits, doncs, quasi mos anàvem als 900.000 euros. Ara, amb això ja mos anirem a 1.200.000 i pico d'euros. És a dir, és el mateix dir que pagarem 3.383 euros cada dia per amortitzar aquest capital i aquests interessos, no? I això és preocupant, que 1.200.000 i pico de mil euros vaguin a capital amb interessos, és a dir, amb tots els crèdits s'havien fet anteriorment, parlo. També cal recordar que fa poc també va programar a través de l'ICO un crèdit de 250.000 euros, que també està contemplat que també hauria de pagar interessos, no? També pels petits i mitjans proveïdors fins al 30 d'abril. Per tant, tot això que ha afegit, els 9 milions que hi ha, els 251.000 euros que es va aprovar fa uns mesos, més els 10 milions i escaig, doncs això doncs puja un volum molt important que té que fer sufragar el contribuent, no? I aquesta és la part negativa, no? Però l'important és que, de moment, el proveïdor i les mesures tenen que ser correctores per a que no s'arribi a aquesta situació i sobretot però, bueno, apretar-se el cinturó, intentant que els serveis que inevitables se puguin donar i els que no siguin més superficials, doncs haurà que fer algunes reestructuracions, no? Això, bueno, ja anirem mesurant-ho cada dia. Nosaltres hem fet ofertes i propostes de govern d'oposició cara al govern, en el sentit de que pues, havia que reestructurar això, vull dir, en el cas dels llibres de text van donar una solució, i altres temes que ja no vull repetir perquè s'han dit per una i per altra, no? Però nosaltres això sí ho tenim clar, que hi ha tres apartats que per a nosaltres són vitals, són prioritaris, que és la seguretat ciutadana, la sanitat i l'ensenyament. Per tant, això és molt important i ho defensarem en cap i espasa perquè no es vegi minvat el servei que estan donant.
L'altra sortida, que és la que s'han acollit alguns ajuntaments, és no demanar aquesta ajuda entre cometes, i si no s'arriba, després el govern el que farà és agafar els ingressos del fons de cooperació i mesurar-los, no?
Aquesta és l'altra, la cara B, no? Jo crec que és millor que agafar la cara A, perquè almenys aquí tu presentes un pla d'ajust a la teva mesura, a les teves possibilitats. Ara no, l'altre és que l'Estat tenia descomptant a través de la bestreta que dona cada mes del Fons de Cooperació Nacional i tu tindràs que espavilar-te, no? Per tant, és millor, és més intel·ligent agafar el plan A, que és este, presentant totes les factures pendents de pagament fins al 31 de desembre del 2011 i després tu fer un pla d'ajust mesurat amb molta cura, intentant, ja he dit, que els serveis importants que la ciutadania els rep directament i els valora tocar el menys possible, que són més superflors, doncs tindran que anar fent retallades, no? reestructurar, en reformes estructurals, en fi, l'equip de govern té responsabilitat. Si nosaltres ens demanen ajuda, la donarem les nostres postures i les nostres receptes per poder tirar endavant això.
En tot cas, hi ha algunes mesures que ja s'havien comentat i com per exemple s'ha tret el transport urbà entre el casc i les urbanitzacions, i per altra banda també els ciutadans ja saben que el dia 1 d'agost hauran d'estar
al
tanto i preparats per la pujada de l'IBI, i al mes de setembre també, després de 9 anys de no fer-ho i de gaudir pues, d'una excepció no habitual, pues també aquí, els pares haurem de pagar els llibres de text.
Aquí entraríem en el que és l'estat del benestar. Aquí a vegades se fa molta demagogia amb això, no? L'estat del benestar està directament proporcional a lo que una comunitat té la renta per càpita. Si estem parlant de Suècia, que és el que diuen que és el país que té o Dinamarca o Finlàndia, tenen uns serveis socials més importants que hi ha, però quina renta per càpita tenen? Són països molt avançats. Nosaltres podem desitjar ser arribar a les fites aquelles, no? Però la realitat és que la nostra renta per càpita, i concretament la mella, és mitjana tirant a baix. Clar, és el problema que he dit sempre, no? Des que m'he tornat en política, que s'han fet moltes inversions, moltíssimes inversions, i està aquí al carrer, està, però això vol diners, i això costa molt de mantenir, costa molt de mantenir. I la nostra, la nostra riquesa és la mateixa que una ciutat de 12.000 habitants? No, perquè som 7.000 i tinc que pagar per 12.000. Aquesta infraestructura anava més en una ciutat més gran. El poble se mereix tot, però l'altra cosa és que si podem arribar a pagar-ho. I això és el que culpo o critico a Convergència i Unió, que no ho ha fet, s'han equivocat. I estic tirant pedres a mi mateix? No, jo reconec que hi ha molta inversió. Tanta que ens podem ofegar les butxaques, així de clar. A mi em pot agradar un plat molt bo, molt bo, molt bo, però me pot sentar malament. Entens el que vull dir? I això ja està passat, bueno, ja està. Ara que tinc que posar-me les espines per prendre les mesures correctores i posar-nos de presentar, que si no, no serà fàcil, eh? No serà fàcil. Una solució seria que tinguéssim 5.000 habitants més, però això no pot ser, tenim 7.500 i tot el que hi ha ens ho hem de repartir en els que hi ha. Per tant, això és el que a mi me preocupa, i ara diria que utilitzar molt o seny, i estirar poc el braç que la màniga, sinó mesurar molt la despesa que hi ha, moltíssim. Este és el problema que tenim ara, i tenim 3 anys encara, i bueno, intentarem que les nostres propostes que poguéssim fer poguéssim arribar a acords, com ha arribat doncs, el que has dit tu abans, no? El tema de, ja vam dir, aquí més per una vegada, el tema de l'obús de les urbanitzacions, que tenia un dèficit de 78.000 euros, el tema dels llibres de text, que vaig donar una solució que al Perelló la portem sense que costi res a l'Ajuntament, i el pare paga 20 euros. I a més, el professional que som nosaltres com a mestres, encara donem un millor servei perquè seleccionem els llibres d'activitat o seleccionem nosaltres amb fotocòpies. És a dir, encara surt reforçat donant, i la qualitat, perquè un llibre d'activitats qualsevol editorial, no em digui cap professional que ho aprofita el 100%, això sí, no m'ho crec. Com a molt, el 70%. Hi ha coses que ho dones que potser no ho dones tanta importància, no? Sembla que ara nosaltres el que fem al Perelló és seleccionar totes les activitats amb les competències bàsiques que tenim marcades de la programació, i nosaltres, en qualsevol editorial, fem les fotocòpies i el pare paga al final de curs, o sigui, el curs sencer, doncs 20 euros. I els llibres de text de continguts, estos doncs, estan de retolització, vull dir, tens que fer una inversió en un principi, però també hi ha ajudes a la Generalitat, qui s'acollís amb aquest pla de reutilització també té unes subvencions. Per tant, un llibre de text normalment té que durar com a mínim 4 anys, com a màxim 6, pot haver algun contingut que estigui desfasat i pugui canviar. Per tant, crec que aquesta mesura, des del principi, penso que no va ser la correcta. Per què? Perquè no és una ajuda social. És, per què una ajuda social? Perquè aquí es beneficia a tothom, és lineal, és universal, i aquí afavoreixes a tothom, sí, però els diners no estan per regalar. 159.000 euros ens va costar l'últim any. I són diners costosos que potser podrien anar amb una altra cosa més important, d'afavorir el més feble, no el més ric, el més feble. I aquí afavoreixes els més febles i els més rics, no? O els que són, que tenen més poder adquisitiu, com per exemple, m'he posat més d'exemple, jo mateix. Crec que va ser una mesura electoralista i per tant a mi no em fa dir res dir-ho i no estava en aquell moment aquí. No estava en aquell moment aquí. Mira, jo només diré una cosa, que si feu números, a la vida tots són fer números, no? Jo vaig dir l'última vegada que vaig estar aquí que hi ha cinc serveis, quatre de nova creació, pràcticament, o tres de nova creació, i un que és obligatori. El pàrquing té un dèficit, tancant l'exercici passat, 217.000 euros. Tot pagat. Això sí, l'equipament està tot pagat. El complex esportiu té un dèficit de 118.000 euros, però se deu 2.500.000 euros de l'obra civil, del complex. La guarderia té un dèficit de 72.000 euros, havent ja acomiadat a 5 persones. O sigui, acomiadant 5 persones, encara queda un dèficit de 72.000 euros. L'escola de música té un dèficit de 78.000 euros. I la gestió de les escombraries de residus, que ens han pujat un 3%, encara té un dèficit de 183.000 euros. Si això ho sumem només de 5 serveis, de 5, ens anem a la quantitat de dèficit, eh? És a dir, que a part del que recaptem,
hem de posar cada
d'un altre lloc, d'un altre lloc. Des diners d'Enresa, que entren 700.000 euros, pràcticament això, aquests diners d'Enresa que tindrien que anar a inversions, ja van a cobrir aquests 5 dèficits. Aquesta és la realitat. I amb això pots fer les cabòries que vulguis, però te diu la situació en què estem. Què és el que anava abans? L'un municipi, a veure, tenim que ser valents i pedagògic, fer molta pedagogia, que si volen bons serveis, els veïns tenen que pagar. Està clar? Però no tot de cop. No tot de cop, com s'ha fet aquí, que han deixat congelat l'IBI durant uns anys, sinó l'IBI, per a mi és l'impost més just, però de l'any 2003 o 2002, que estava al 0,62, a passar al 0,85, és que s'han vist forçats a fer això. I a mi, ja que ahir va fer un any de les eleccions, home, no vull suposar que ningú ignorava això, però van tapar-ho. I això, una pujada important com aquesta, ja que ser suficient valent i responsable, ja que alguns s'omplin la boca de ser responsables, de posar-ho al programa. Escolteu, mireu, això costarà molts diners perquè hem fet moltes inversions, que és cert, l'hem canviat la imatge del poble, ara ens miren en enveja, però això ho hem de pagar nosaltres. O és que es penseu que vindrà a nosaltres a pagar-nos? No. La infraestructura que tu fas té un cost de manteniment. I això estic a pagar. Això és dir-ho, en fi, no costa res. Jo quan estava al cap d'aquí, escolta, pujo l'IBE, per què pujo l'IBE? Pues pujo l'IBE, una cosa raonable, perquè aquests serveis que estem donant pues costa diners. Si vols mantenir una ambulància pagada per l'Ajuntament, si vols, pues això, la guarderia, que va ser pública en aquell moment, que no era privada, va ser pública, la vam salvar en un esforç de tots, pues això valia uns diners. I vam dir, pues això té un cost, i la gent ho entén. Si el servei ho expliques i li dones un bon servei, la gent no entén. Ara, de repent, pues, aquí ningú és dels pobles que es paga menys, el que té menys pressió fiscal, això ho tenim que reconèixer, però tenim molts equipaments i moltes infraestructures que un capital se deu, com és el cas del complex esportiu de 2.200.000 euros, i a més en 5 serveis que he dit, quasi un dèficit de 670.000 euros. I no vull estendre'm més perquè hi ha més coses que tenen dèficit. Per tant, hem de buscar un equilibri i on no podem arribar, doncs no es pot arribar.
Però la mentalitat dels ciutadans és suficientment madura com per a que la gent entengui que res serà com abans i que els serveis, qui els vulgui, els ha de pagar? O
jo crec que ara
no, o qui els demandi, no? Home, qui els demandi, sap que al darrere hi ha un sacrifici.
Sí, però l'oportunisme no és ara, sinó això s'havia de fer abans, quan entraven molts diners dels convenis, quan se va fer la concessió administrativa per 25 anys de 6 milions d'euros a l'empresa d'aigües. Això s'havia de fer abans, no ara, ara que et veus ofegat. No, jo estic parlant d'un temps passat. Què està passat? Però són errors. És a dir, en 4 o 5 anys van entrar 15 milions d'euros, 8, quasi 9 milions de convenis urbanístics, més els 6 milions de l'aigua. Escolta, estem parlant del 2005 al 2010, són 15 milions i aquí no toquéssim res, no toquéssim res, els impostos els mateixos. Això ha creat molta inversió, això ha creat molta inversió, però també molta despesa, i això s'hi ha d'anar fent progressivament, pujant, doncs, escolteu, mireu, si tenim un pàrquing, doncs, bueno, doncs farem un pàrquing, però que sapiguéssiu que això doncs, té un manteniment, pam, pam, pam. Voleu una piscina de 5 milions, un complex esportiu de 5 o 6 milions d'euros? Això val tant, 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 tant. Escolta, això fes la pedagogia. Això de dir, mos ho demanen, no, però si ho demanen, tenen que pagar. Si tu vas al restaurant bullit, no sé, jo no vaig a restaurants d'aquest tipus, però la gent m'ho pot dir, 250 euros o 300 euros el menú. Si vas a casa de Tomaset, ho dic, però d'un altre, doncs en 15 o 20 euros me'n puc sortir, no? Tu ja saps on vas. Per tant, una vegada estàs fart, el servei que has tingut allí, la qualitat del servei, ho pagues. I això no es pot enganyar la gent. Jo crec que la gent del poble no és immadura. La gent del poble que hi ha gent que es vol deixar enganyar. Alguns se volen deixar enganyar. Però hi ha, la majoria no es volen deixar enganyar. Jo me'n recordo ja que ahir va fer un any de les eleccions municipals a nivell periodístic, que no ho soc. Vaig posar un titular que era la Cala un gegant amb peus de fang. Si les tinc a casa, que ho sou llegint altra vegada, perquè jo ahir m'ho vaig llegir una altra vegada, no? I estic dient això, que un poble se mereix el millor. Clar que es mereix el millor, però dins les nostres possibilitats. Més no, només és enganyar. I a este poble li falten 5.000 habitants més, que això és, no ho podem aconseguir per a poder mantindre un nivell d'inversió que han tingut fins ara. Este és el problema.
Clar, des del govern, home, és que la situació ve de cop, és la mateixa tot arreu, totes les administracions s'han trobat amb el mateix, la crisi ha afectat a tots els sectors i evidentment a nosaltres també ens ha tocat. Ho veiem cada dos per tres, dèficits que surten, que diuen que no tenien dèficit i ara surten. Lo que vostè deia, pressupostos que s'han de refer tres i quatre vegades en administracions, perquè cada vegada quan es grata i s'escarba i es veu la realitat, les previsions són una cosa i la realitat després és una altra.
Mira, el mal endèmic dels que ens dediquem a la política, i és general, sigui del partit que sigui, és que en vez de gestionar bé, ens fixem sempre en els vots. Este és el problema. Governem de cara als vots, no de cara a la gestió. Jo no ho canviaré, això. Evidentment, això és així. I diuen, no, és que aquest és un bon polític perquè ha fet moltes coses, però després aquí va passant i la bola es fa més gran. Este no ha sigut un bon polític perquè ha gestionat bé, però no ha fet tantes coses, no? Queda sempre la visualització de les coses, però després te queda el pastís, no? Que és el de pagar. No parlo d'aquí, parlo en general. I tothom, tots els ajuntaments, uns més que els altres, i altres han sigut, per a mi, el de l'Ajuntament de Vilaseca, que el vaig seguir en aquell moment que vaig ser alcalde i també ara, ha sigut un model a seguir. Un model a seguir de gestió rigorosa, de gestió austera i només invertint el que fa falta, no? I, per tant, els recursos que tens que aprofitar, més no en pots traure. I si hi ha ingressos atípics, com és el de la central nuclear, com van ser els convenis urbanístics, que jo no havia fet mai, el de la concessió per 25 anys a l'aigua, jo no ho havia fet mai, perquè ja vaig tenir aquesta possibilitat en l'altra companyia d'aigües, com a molt 5 anys, i encara damunt ens donaven a cap de l'any, en pessetes, 12 milions de pessetes, doncs jo això no ho faria. Ara estem hipotecats. O sigui, nosaltres, la companyia d'aigües, tinc que recuperar els 6 milions més els interessos. Això és així, ni ningú els regala res. I tothom se va posar content, sí que vas poder fer inversions, com el camp de futbol i tot, però sé que alguna part d'aquesta important va anar a despesa corrent, perquè si no, com se poden mantindre quasi 4 milions i escats de milions, 4 milions i pico d'euros de personal. I no dic per la quantitat, sinó que aquí al poble pues, les nòmines pues, estan ben pagades, no? Se paga bé, ho considero bé, vull dir, no al contrari. Per tant, hi ha que ser curosos en tot això, no? I després també en cap gastos superflues, superflues, vull dir, això de gent de confiança, tota la gent de confiança que vulguis, però sóc molt respectuós amb això i jo puc tindre la gent de confiança dins l'administració i agafar la persona que jo cregui més confiança dins l'administració que tingui un lloc de treball. Jo sóc així, ho vaig demostrar-ho, que era així. I moltes vegades me tocava a mi, clar, això no ho tornaria a fer, pues repassar factures i tot els dissabts, els diumenges al dematí. Això no, tampoc té que ser així, tanta austeritat no pot ser. Però sí, persones que dins de la casa te poden gaudir d'una confiança, perquè en definitiva els que treballem aquí a la casa i els que ens dediquem a la política busquem el bé del poble. Per tant, se podrien ahorrar diners per altres costats, no? I avui en dia el polític que he vist s'ha pues, tornat més professionalitzat. Així de clar. Potser en una part és positiu, no dic que no, perquè avui en dia l'exigència és molt alta, però també han creat molta despesa al costat. I després també hi ha un problema, que és la desconfiança que hem creat els polítics, tant si som de proximitat com els que no, amb la gent, no? La gent cada vegada creu més en la classe, menys en la classe política. I això hi ha que fer una reflexió important de per què s'ha arribat amb això. I potser hem tingut culpa en altres, perquè aquesta imatge d'honestitat i de transparència no l'hem tingut.
Arribats en un punt com el que estem a nivell municipal, què cal fer?
Gestionar com si tu portessis a casa teva. Jo després dels
dos anys... El problema ara existeix.
Sí, sí.
És a dir, ara gestionar... no podem recuperar, recular 3, 4, 10 anys.
No, no, gestionar com si tu fossis a casa teva. Xafant de peus a terra. Així de clar. I aprendre mesures... I si quan s'aprenen les mesures, explicar-les bé, raonar-les bé, buscar el màxim consens. Jo crec que aquí té d'haver un govern de concentració. Aquí la majoria absoluta de COCIU ja no serveix, amb tots els respectes. Jo crec que seria un esforços en els grups polítics que de veritat volen apostar per poder tirar endavant este poble. I d'aquí 3 anys, el mateix. Jo crec que té que passar per aquí. Sí que la responsabilitat cau en unes eleccions passades de fa un any, però crec que ells tenen una responsabilitat perquè tenen aquesta major absoluta, però jo crec que és estendre la mà i el que vulgui pujar al carro de buscar solucions positives i pragmàtiques que s'afegeixi i repartir el mèrit per tots. El que no pot ser és que el poble al final sigui el pagano d'una poca transparència en la gestió. Jo diria més poca transparència en la gestió, de que tot això té un valor, té un preu, un parc de bon repòs té un preu, el pàrquing té un preu, el complex esportiu té un preu i totes les inversions fins a 29 milions i mig d'euros durant 6 anys té un preu. I aquest preu ho hem de pagar nosaltres, ni els habitants del Perelló, ni de l'Ampolla, ni de l'Hospitalet, els caleros i caleres d'este poble.
Anem avançant. Algun tema, alguna cosa més respecte al tema?
Jo, per mi, aquest tema és el que ens tinc que posar piles i treballant, buscant. És moment de molta imaginació i de moltes idees. Això és el important avui en dia. I amb cost molt baix. Imaginació, idees i costos molt baixos. Això és el que hi ha que fer ara.
Bon, anem al ple, perquè també ens agradaria parlar de dos punts que es van presentar, crec que en l'última sessió plenària, relacionat amb temes de platges, però que en un moment determinat un era sobretot referent al tema de buscar un consens per poder fer possible que una de les platges que tenim al municipi pogués ser utilitzada per gossos o gossos ensinistrats. El tema es va debatre i es va parlar de que es buscaria la platja més adient. És un tema que vostès van presentar. Això com ha evolucionat?
Bé, això t'ho contestaré jo, perquè va ser... ahir va fer un any que soc regidora i va ser una de les coses que vaig prometre si sortia elegida com a regidora, ja que era una decisió popular. O sigui, se van recollir una quantitat de firmes, en concret 301, perquè molta gent que tenim gossos, jo mateix, doncs a l'hivern, doncs mira, pots anar, però a l'estiu doncs no pots anar, perquè doncs sempre hi ha la gent i que es queixa i pot ser tota la raó, no? I jo li vaig dir a Joan vaig dir, mira, jo vull presentar això, volem una platja, perquè anteriorment n'havien dues, era la Cala Ambrosio i la cala que hi ha sota baix del cementeri. El que passa que totes dues tenien molt mal accés. i no era apropiat. Vull dir, si volem una platja per anar a banyar amb els nostres gossos, és una platja per a tothom, des d'una persona gran fins a un nen, i allò no tenia accés. També, anteriorment, d'aquesta legislatura nova, s'havia parlat amb algun representant de medi ambient i algo, però mai s'havia arribat a cap acord, ni tampoc s'havia arribat mai a cap acord amb el regidor. I vaig dir, pues bueno, presentem-ho al ple, presentem les firmes i a veure què passa. Vull dir, Convergència ho va... Li va agradar a tots, de fet, tant als socialistes com a Esquerra, i Convergència van votar els 13 a favor. I en aquell punt també anava lo de la platja nudista, que aquesta sí que aquest punt lo portava Convergència i Unió al seu programa electoral. I per què no, també. Vull dir, jo sóc una... Estic encantada de Fuerteventura, a Canàries, hi anem molt. Ja no sols pel clima, sinó perquè pots practicar diferents esports, i és una platja on te va molta quantitat de gent a fer nudisme, molta. No està acotada la platja, com aquí han buscat Xelín, que ara si s'està parlant que Xelín potser no, perquè hi ha algunes persones que no ho han trobat adient. Jo, com que ens han arribat rumors que hi ha gent que no ho vol, sí que en aquest acord de ple del dia 29 de març se va acordar formar una comissió. Aquesta comissió no l'hem arribat a formar mai, perquè el regidor Vicent de Turisme sí que ens va parlar un per un i tots estàvem d'acord, però bueno, qui també ha d'estar d'acord és la gent de la cala, que ha de fer ús d'esta platja. I potser per este malentès o perquè a la gent potser no li va agradar Xelín, sí que els demanaríem, pues, que féssim una comissió amb algun representant de cada partit i parlar-ho per si s'ha de canviar o no s'ha de canviar, perquè primer se'n va dir una, ara s'ha dit Xelín, ara la millor Xelín tampoc. En fi, la dels gossos sí que està clar. Del primer moment es va dir que seria no la del costat de l'hotel, sinó la que està dintre de Roques Dorades, i aquesta ens ha semblat, per la nostra part, almenys pel Partit Popular, fantàstica. Vull dir, té un bon accés. Gos,
seria bon caponet,
sí,
no?
Sí, bon caponet. El gos podria tindre un cert espai de moviment, perquè vull dir, jo tinc una gossa i és petita, però pot anar gent en un pastor alemà. I no tenim que estar un sobre l'altre. Però bueno... Això sí, jo demanaria a la gent, tothom qui fes ús d'aquesta platja i que anés amb la seu gos, que per mi és un membre més de casa meva, no? Pues que mantingués neta la platja. És fonamental. Vull dir, jo reconec que no és agradable anar en una platja i el pipí mira, però els excrements... I hi ha molta gent que ho fa, eh? Vull dir, hi ha molt poc incivisme. El que passa és que veiem el poc incivisme i no veiem a la gent que és cívica. Que anem a la bosseta i pleguem els excrements. Però sí que des d'aquí, si se me permet, demanar a tota aquesta gent que farà ús aquest estiu ja d'aquesta platja, pues que la mantingui neta. Inclús jo diria que més que una altra platja per mantindre-la neta.
Per tant, suport en aquesta platja, que seria Bon Caponet, per a que la gent pogués anar amb gossos, i a la vegada, pues, necessitat de consens per a ubicar la platja nudista, no?
Sí, perquè primer se'n va dir una, van haver unes certes persones que això no va agradar, se va dir Xelín, l'última vegada que se'ns va dir per part del regidor de Turisme, Vicent, ens va dir Xelín, pues, també hi ha certes dones que van allí, que sí, se sentiran cohibides... Però, bueno, en fi, jo crec que es troba solucions. Les solucions es poden trobar. Vull dir, no és tan... O tampoc nosaltres no som tan estrictes de dir no, té que ser aquí. Vull dir, parlant la gent s'entén. I per això estem aquí. Si no és Xelín, pues, qualsevol platja, això sí. Vull dir, el que no farem serà pues, o Sant Jordi, que a la fora això no. A més, la gent normalment...
O sigui, que no estaríeu tampoc per la llibertat, com l'altre dia aquí no, mateix no. Esquerra Republicana... entre cometes, volia evitar que s'ubiquessin platges concretes i que una mica que la gent fes lo que en llibertat i baix raonaments cívics el que crees convenient, per exemple. A veure, el que té un gos sí. ja està al tanto del gos, ja sap. Per tant, ubicar-nos en una platja molt concreta...
Mira, jo això del nudisme, ja t'he dit, anem molt a Fuerteventura i tota la platja, vull dir, totes les platges, i té 150 quilòmetres de platges. No dic l'illa, perquè l'illa és molt més gran, i hi ha el Roquer, com a la Metlla, a la Cala, però hi ha 150 quilòmetres de platja de sorra. De sorra. I als 150 quilòmetres tu pots fer nudisme, si vols, tu. I ningú et diu res, ningú. Com també pots anar a banyar-te amb el teu gos i practicar windsurf. Ningú et diu res. Allí totalment és tolerable. I té 2 milions de turistes a l'any. I en un increment, crec que se pertany aquest any d'un 37% més, que arribin a Fuerteventura. I la gent va practicar, molta gent, nudisme o esports com el windsurf, el surf i el kitesurf. O sigui, jo tampoc no m'agradaria potser que la platja de l'Alguer fos nudista, perquè he de respectar aquella gent pues, que se pugui sentir cohibida, com hi ha gent pues, que no li importa estar al costat d'una persona que està nua. Vull dir, a mi no m'importa. Ara, també hem de ser una mica pensar, no?, en lo que la gent... Hi ha gent pues, que no ho vol, doncs pues, vale, pues, parlem. Ara, jo, com va dir Jordi Gassani, pues, no opino igual que ell. Vull dir, potser ell opina d'una manera, jo opino d'una altra, en el cas d'aquí de l'Ametlla. Jo, una platja estiria molt bé, a l'Hospitalet mateix hi ha la platja del Tor. Jo mateixa he anat a fer fotografia i amb persones... al costat que estan totalment nues, jo no tinc cap reparo. Mentre a mi no m'exigeixen que mai he de posar nua, jo no tinc cap de problema. Vull dir, ara també el que hem de dir a la gent és que si la, per exemple, la platja Txelín és nudista, no deixen d'anar perquè no han de practicar el nudisme, eh?
Clar, és a dir, que no serà exclusivament per a la gent que practica nudisme.
No, vull dir, la gent pot anar en biquini, o pot fer tobles, o es pot posar nu. És el seu problema, la gent que faci el que vulgui.
Jo crec que el concepte seria que en aquella platja que es destina se li tolera el nudisme, però sense excloure ningú. I tu saps, si vas allí, doncs que et trobaràs pues, a una persona nueta, però que no pot ser competitiu.
I els que van a fer nudisme també que sàpiguin que es poden trobar a gent que no es traiga la roba.
Exacte, això és. No és un ús exclusiu d'això.
La platja del Tor no és així, me sembla.
O no, eh? Clar, s'ha de donar una tolerància, però en una platja, no, en totes. En totes no, perquè cada un té uns valors i, home, a nivell personal, molt bé, però jo també em vaig escandalitzar una mica, en aquest cas, de rosca, de passar de rosca, quan va haver una ordenança a Barcelona que no podies anar descobert de cintura per avall, no?
Bueno, havia un senyor que anava en bicicleta.
A Barcelona no mateix, no? Que la persona que anava del melic per amunt, o en traje de bany, o en pantaló curt, però està penalitzat, no? Fa un any i pico.
Fa un any.
En clos, no? I governava Esquerra Republicana, el senyor... No recordo com seria ara. I això veig que és una exageració, no? La novetat tampoc, no? Però bueno, que tu portis ja un traje de bany en xancletes i que no portis la part superior descoberta, també és una exageració que serà múltiple, això, no? En cada ciutat o cada poble t'hi ha de buscar una cosa tolerable, però també en si siguis, no que tothom faci el que vulgui, perquè pot afectar la sensibilitat, els valors que pot tindre una persona. Per tant, tu el que fas és destinar una platja nudista, però no t'exclou que tu puguis anar a banyar-te allí, que sàpien els nudistes que això també pot vindre una altra persona i que no s'escandalitzarà per a res en absolut, una cosa natural, com un pi, no? Veurà un pi dins l'entorn i no s'escandalitzarà de veure pues, una persona pues, que estigui nueta, i aquella persona que estigui nueta tampoc s'escandalitzarà perquè un porta traje de bany o vagi en tanga o vagi com vulgui, no? Això és la finalitat, crec jo.
Anem a altres coses també que han sortit a la premsa, al ple de l'Ajuntament, i que bueno, aquests dies també ha estat de rabiosa actualitat, com és el tema de les autopistes, l'autovia, els peatges. Per part de diversos col·lectius es demanen no pagar els peatges Per altra banda, les administracions s'està fent una feina, fins i tot al territori, de manera conjunta, per demanar si es pot avançar, pues, per exemple, la posada en marxa d'infraestructures com la continuïtat de l'autovia A7, i a la vegada demanant la gratuïtat dels peatges del territori. Això va sortir al nostre ple, van haver diferents aportacions i a partir d'aquí van estar tots d'acord, no?
Vale. No, tampoc era una cosa per no posar-se en desacord, això és una evidència que és així, i jo penso que el menys que haguéssim pogut fer és això. L'altra cosa és la realitat, aquí quan se va entrar al Partit Popular, Foment tenia un dèficit de 40.000 milions d'euros. 40.000 milions d'euros. I amb això no estic dient que, pues, clar, tothom ho critica perquè només ha destinat uns 15 milions d'euros per fer la variant de l'Aldea, que tenia que acabar-se el 2013 i acabarà el 2014. Però la realitat és que els diners són els que són. I també, acabat ja el del Camp de Tarragona, de l'autovia fins a la Jana, pues, podien fer-se en diferents fases, però és que no hi ha un duro. És que no hi ha ni un cèntim. Vist això, el que nosaltres vam proposar, i suposo que coincidim, pues, i a la premsa ha sortit, la coincidència és que hi hagi bonificacions o gratuïtat fins que això no es posi en marxa. És una cosa normal, de sentit comú. Ara falta que, pues, el govern central, pues, agafi este guant o no l'agafi, no? El que està clar, el que estic a fer, és començar el més aviat possible, pues, les obres que estiguin a fer. El tema de la gratuïtat, aquí hi ha hagut molta demagògia. Aquí hi ha hagut molta demagògia. Jo sóc el primer en dir que hi ha un agravi comparatiu a les autopistes catalanes i les autopistes de l'estat espanyol. Això no tinc cap discussió. Però, si no recordo malament, algunes autopistes van acabar la concessió el 2004. Van acabar la concessió el 2004 i se li van renovar. I jo recordo que el 2004 estava el govern socialista i aquí hi havia el tripartit. I ningú va dir res. Se van renovar la concessió fins al 2019, que és quan acaba. Es parla de l'autopista del Mediterrani. No? I ara tothom surt aquí fent una campanya, i el tripartit ja no l'he vist fer cap campanya quan ells governaven demanant al govern Zapatero el 2004 que alliberés l'autopista d'este tram, perquè altres són catalanes. L'administració de la Generalitat és la que té la gestió. Estem parlant dels que són de l'Estat, no? I de la Generalitat no van fer res. I ara tothom s'apunta al carro sortint, pues, alcaldes d'Esquerra Republicana a fer-se la foto de reclamant això, no? Vull dir, escolta, a la vida hi ha que ser coherent. Tots estem d'acord que hi ha una injustícia, això és evident, però jo no comparteixo l'oportunisme polític per a un fer-se campanya gratuïta amb això, no? I punt, no es volia dir això sol, i ja està. A lo demés coincidim plenament que tindrien que estar alliberades, una, i l'altra és que si no estan alliberades, que posin mans a l'obra a fer el tram de l'autovia fins a la Jana, de la Cala fins a la Jana, de Vandellós fins a la Cala, a la Jana. Això és evident. He preguntat al subdelegat, però, bueno, pues, el que et dic, hi ha un dèficit important. Ara que ho estan fent és tramitant administrativament el projecte per a que el 2013 puguin posar els primers recursos per a poder continuar la P7. L'autovia. Bueno, ja veurem. Mira, és anar filant prim. La nostra insistència, evidentment, és també la de sentir-nos la nostra veu a les administracions que estan més properes a nosaltres, com pot ser la subdelegació que depèn del govern central, i els nostres diputats que estan representats a les Terres de l'Ebre o a la província de Tarragona al Parlament de Catalunya, allà al Parlament de l'Estat espanyol. En fi, però ningú discreparà amb això. Això també és com per exemple del riu Ebre, no? Aviam.
I el tram final, no?
El que ha sortit, no?
De l'ambiental que diuen, no?
Molt bé. Escolta, este cabal que ha tret ara, fa 2 anys que se li reclamava al govern socialista de Madrid que el traigués ja d'una punyetera vegada. La comunitat europea, la Unió Europea, feia 2 anys que li diuen que el traigués. I no el va traure. Què ha tret el Partit Popular? El mateix que ells tenien dins un calaix. Així de clar. Este cabal ecològic que ha sortit és el que tenia el govern socialista dins un calaix. Amb una feina feta, perquè han participat 1.700 associacions de totes les conques del riu Ebre. i com que se li reclamava el govern central, el govern de, del Partit Popular, l'ha tret el que havia elaborat en el govern socialista, res més, i ara tothom s'ha fot de crit al cel. Evidentment que poden discrepar en el que faci falta, no? Però no hi ha un caudal científic en aquest sentit. El comitè, ai, la comissió de sostenibilitat de l'Ebre posa 200 i pico, no? Però això va a missa? No. Depèn de moltes coses. Però este cabal s'ha treballat en el govern socialista. El que passa que no el treien perquè políticament no el beneficiava. I per això es va guardar en un calaix. I el govern del PP l'ha tret. És el que hi ha. En 4 mesos no pot fer això. L'ha tret, ho ha trobat en un calaix, este és el que hi ha. Ara d'aquí doncs, presentem les al·legacions que facin falta. Ja està. I tots se posen amb això, però hi ha molta demagogia. Jo no dic la plataforma de defensa de l'Ebre de l'antidesversament, perquè estos van amb una idea clara, però els partits polítics a vegades ens posem a traure avantatges polítiques tots plegats. I este, pues, el Partit Socialista sap d'aquí de les Terres de l'Ebre que és el que tenien ells. Ho sap. És el que havia treballat totes les 1.700 associacions de totes les conques en la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. I ara el govern del PP l'ha tret perquè, escolta, ja feia 2 anys que la comunitat europea li reclamava. Doncs aquí està. Ara presenteu les al·legacions. Que, per cert, tinc una cosa. Aquí no hi ha lubricacions de que hi haurà un trasbassament ni de res. Amb això no es pot fer cap trasbassament i tampoc hi ha les diners necessàries per fer. Per tant, aquí cada partit juga. En el tema del territori, jo que estic al Consell Comarcal, també, veig unes maniobres totalment partidistes de maniobres quan està en joc el territori. A més d'unir-nos i buscar un consens i un debat profund, aquí està, i que un la fa i l'altre se tira la iugula. Així de clar, i així no anem bé. No anem bé, cada un va per un costat aquí.
En fi. Anem a parlar d'altres coses ja, en el tram final, no del riu, sinó del nostre programa, però anem a parlar de temes que aquestes darreres setmanes han acaparat interès, han aparat protagonisme i que també han portat èxit a una manera de que pareix que canvia de veure la promoció gastronòmica del territori. Estem parlant de les quinzenes gastronòmiques. Primer van ser les de la Tonyina, ara es plantegen les dels fideus rossejats i el peix blau. Per tant, es mou una altra manera de fer les coses, no?
Pues sí. Sí, sí, a nosaltres mateixes ens va cridar a les dues regidores, a la Marta i a mi Vicent, ens ho va adelantar ja fa uns mesos i totes dues vam coincidir que sí, que era una altra manera de vendre el que és la cala. Vull dir, hem de començar a canviar el que dic jo, el xip. O sigui, a la cala som un poble turístic i tenim que vendre la marca de la cala. Vull dir, a la gent no li has de regalar un plat d'arrossejat o un plat d'enfideuat, no. Vull dir, a la gent li has de donar a conèixer, li has de deixar olorar, però ell que tàstia, i que vaia en un restaurant i deixi allí uns diners. Vull dir, no li has de donar tot gratuïtament, perquè avui en dia gratuïtament no es dona res. És a canvi sempre d'alguna cosa. Jo crec que és una bona iniciativa per part del Patronat de Turisme. Crec que el Patronat de Turisme també, junt amb Vicent, que és el seu regidor, però té un molt bon equip, me consta. Vull dir, Dani és un excel·lent professional. I jo sí que vaig estudiar turisme i és molt difícil saber el que vol la persona en aquell moment. Vull dir, el turisme s'ha acabat de vindre a la platja i està prenent el sol. Perquè el dia que no fa sol, què fas amb el turista? La metge no tenim res centre històric, però tenim molt menjar, bon menjar. I això al turista crec que se li ha de donar a entendre, se li ha de donar a conèixer, se li ha de deixar olorar i tastar. I que ell decideix en què ho vulgui tastar. Aquestes jornades l'únic que faran és que el turista posarà, ho coneixerà i ells mateixos decidiran anar. Està molt bé perquè crec que fan el dia dels peix blau i del peix blanc. No? Però bueno, en fi, jo crec que ens pot portar gent que vingui a passar el dia, potser descobreixi la metlla d'un altre punt diferent com fins ara l'ha vist, i això ens pot portar potser més turisme, que en aquesta època
S'han tret, no, de l'època d'estiu.
Sí.
S'ha buscat la complicitat dels restaurants, d'alguna empresa privada, per tant, pareix que hi juga més gent aquí, no?
Home, jo crec que sí. Vull dir, aquí hi ha restaurants que a base de parlar moltes hores s'han agrupat, han decidit realment el que volen pels seus negocis i també, vull dir, venem la marca de la Cala diferent de lo que Stars venia. Jo el que no trobàvem lògic des del Partit Popular, i això ho hem dit diverses vegades, que es fes l'arrossejat i l'enfideuat al juliol i a l'agost. Ja tenim gent. Al juliol i a l'agost la gent ja ve. Però qui ve el juny? Qui ve el maig? Qui ve el setembre? Un hotel no fa ofertes de les habitacions a l'agost. Hi ha companyies navieres que a mesura que es va omplint el vaixell, pugen els preus, no el baixen. Pues nosaltres teníem que fer algo diferent. I Vicent, pues és el que ha fet, i ho ha fet molt bé. Des del meu punt criteri, vull dir, això sí que tinc que dir, que ho ha fet molt bé Vicent, ha tret el que és l'arrossejat i l'enfideuat del mes de juliol i agost, i el que aquesta iniciativa pot portar, pues, és un negoci a la menya. Els empresaris,
sobretot de restauració. S'ha creat un altre tipus d'ambient, no? Pot ser?
Sí.
El fet de dir, mira, és que tenim la diada de l'arrossejat, sí, que la fem, sí, sempre de la mateixa manera, 30 anys, doncs, el concurs... És a dir, no es perd el concurs, que és el que ens agrada als caleros,
no,
que és allà on deixarem, no?
El concurs no. Però sí que la gent, vull dir, li donaves un plat i aquell menjava. Entenava que ell agafava el cotxe i se n'anava.
I també, Gemma, a veure, aquí... pel tema de la iniciativa del grup El Fegó també, perquè
sí, també
és, tu, no? És un joc, és un, les... un paper important, no?
És el que diem, que hi ha, hi juga més gent, no?
Clar, dius... clar, i a més la iniciativa privada té que jugar molt, molt, moltíssim. Jo crec que la iniciativa privada, a la pública evidentment que hem que donar els serveis, però en quant al que és la promoció econòmica, sense comptar la iniciativa privada, és molt complicat. L'Ajuntament no pot acaparar tot això, Per tant, celebro l'aposta amb aquest projecte i jo crec que la Cala sortirà molt beneficiada amb aquest aspecte. I després els temps tens que anar adaptant-te. Vull dir, en un principi, pues, el govern de Convergència els primers anys va fer l'arrossejat, nosaltres com entrem vam fer la fideuada i ho vam fer sempre el juliol i l'agost. Doncs pues no, pues hi ha que canviar això perquè la temporada d'estiu no es pot limitar a dos mesos, sinó tens que donar un acordeó en èpoques pues, més properes al que és abans d'estiu i després d'estiu. I a partir d'aquí, pues, bueno, pues, és posar-se d'acord, 13 dels restaurants. Sempre havíem buscat, en l'anterior govern, quan jo governava en Adrià Figueres, que per la regió de turisme, intentar buscar que els restaurants poguessin fer, diguéssim, una oferta gastronòmica, diguéssim, important, unint-se. Això va ser difícil d'aconseguir. Però, bueno, el grup El Fego, a través del Tunatur, ho ha pogut aconseguir i, segons he parlat en alguns restaurants, ha sigut un èxit. I per tant hi ha que celebrar-ho i coses així és el que fa falta al nostre poble per a potenciar més el turisme i apuntalar-lo d'una vegada per totes i sobretot que no sigui l'estiu sol sinó que sigui ja preestiu i pretardor.
Hem arribat al punt i final, tenim un minutet per si voleu afegir alguna cosa.
Gemma?
Pues no, no bé. Crec
pues bueno, nosaltres el que estic dient, hi ha que posar-se. Són temps difícils, molt durs i el grup popular dels nostres tres membres, la Gemma, la Marta i jo, pues, estem oberts a portar totes les nostres solucions als problemes que té plantejat la Cala. Evidentment, el diàleg és la nostra oferta i arribar a bons acords perquè en definitiva sigui el poble de la Cala que sigui beneficiat. L'equip de govern de Convergència i Unió ens trobarà en qualsevol moment.
Pues, senyor Joan Font, senyora Gemma Margalef, moltíssimes gràcies i hasta la pròxima ocasió. Adéu-siau. Bona tarda.
Bona nit.
Adéu.
Dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, parlem-ne.